Al matí, amb Raquel García.
Tal com us anem informant des de primera hora, avui és el Dia Mundial dels Animals i a Sabadell se'n poden veure bastants pel carrer. Amb alguns la convivència és molt bona, amb d'altres no tant, i segurament no pas per culpa de l'animal. Quins drets té una mascota de la nostra ciutat? Quines normes ha de seguir el seu propietari? En parlem amb el regidor de Benestar Animal, Miquel Soler. Bon dia.
Bon dia.
Avui deixem entrar els animals domèstics a dins de la ràdio, és una novetat per tots nosaltres. Això es podria fer en un dia normal?
Mira, doncs fa poc temps no es podria fer perquè aquest és un edifici municipal i no podien entrar els animals fins que vam tenir la nova ordenança, que especifica que en tots els edificis públics poden entrar els animals, lògicament, animals educats, cuidats, tan ben cuidats com els teniu aquí, els que han vingut avui i estan amb els seus amos, i sempre doncs, amb les condicions que toquen i amb el reglament que aquell mateix edifici estableixi en funció de les seves tasques. Però això és una de les novetats, per exemple, de l'ordenança que ara té uns mesos de vida, que vam aprovar, crec recordar, el desembre passat, i que té uns mesos de vida i que, per tant, ha canviat algunes coses. Facilita que la gent pugui fer tràmits en edificis municipals, que pugui fer gestions, doncs que abans s'havia de fer doncs, una autèntica gincama a vegades per poder-la fer i poder conviure doncs, les seves gestions amb el seu animal de companyia.
Llavors, hi ha encara alguns edificis on estigui expressament prohibit l'accés dels animals?
Als edificis públics està permès accedir, llevat de que hi hagi alguna normativa de rang superior doncs, que hi posi impediments. Doncs, estic pensant, per exemple, en determinades instal·lacions d'esports, etcètera, etcètera. El que convé és, si nosaltres hem de fer doncs, un tràmit o una gestió, doncs home, si és un espai al que anem habitualment, doncs tenim més o menys clar on anem i quines possibilitats tenim. Però havíem de posar el mateix pla de normalitat, allò que quan tu vas a uns grans magatzems, quan vas a molts llocs, doncs pots, òbviament, pots entrar amb un animal educat, un animal que has ensenyat a com s'ha de comportar, doncs allà ho podíem fer i amb moltes coses públiques doncs no, i això era una raresa que vam solventar.
Per sort, anem avançant com a societat. Aquesta setmana hi ha diferents activitats i actes per posar a llum sobre quina ha de ser la situació i la consideració de les mascotes. Comencem per la Fira d'Entitats Animalistes. On serà i en què consistirà?
Mira, tenim la tercera edició d'aquesta fira que va començar el 2015, vam tenir una edició el 2016, eren unes edicions, la del 2015 era molt de prova, a veure què passava, la del 2016 va créixer una mica i aquest any realment, el 2017 va ser un any de descans, les entitats que organitzaven van decidir doncs, que era un any de reflexió i aquest any l'Ajuntament ha agafat les regnes del tema al costat de totes aquestes entitats i farem, jo crec que la fira més gran de Catalunya, sens dubte, i probablement de l'Estat, perquè estem parlant d'una trentena llarga d'entitats que participaran, estem parlant de xerrades, monòlegs, actuacions diverses, estem parlant de la mostra de cinema, la Mostra Internacional de Cinema Animal, que en la seva segona edició se farà al Racó del Campanar el mateix dia. Estem parlant de moltes, moltes activitats, de moltes coses que aniran passant, de moltes sorpreses que aniran succeint, i deies on? Doncs mira, des de la plaça del Doctor Robert, que és on hi haurà l'escenari, on hi haurà les xerrades, les conferències, i on passaran moltes coses interessants per totes aquelles persones que tenen doncs, un animal de companyia a casa i que volen saber una mica més sobre com cuidar-lo, sobre el seu comportament, etc., sobre molts temes que s'aniran tractant, doncs allà passaran aquestes coses. Com deia, una mica més amunt al Racó del Campanar estarà celebrant-se la mostra internacional de cinema animal, on es projectaran curts i pel·lícules sobre aquesta temàtica. Recordem, la mostra va començar l'any passat, té un caràcter competitiu cada dos anys, de forma bianual, i aquest any és un caràcter d'exhibició, pròpiament de mostra. I succeirà tot això allà al Racó del Campanar, on hi haurà una gran pantalla, cadires i possibilitat d'anar seguint en condicions aquestes pel·lícules. També en aquella zona hi haurà les food trucks, tot un espai per poder estar, socialitzar, passejar, etc. I després hi ha tot el tram del passeig, és on hi haurà les carpes, on totes les entitats, ja dic més d'una trentena, estan explicant totes les activitats que elles fan, a què es dediquen, en què es pot col·laborar, què poden ajudar elles, tot això.
Clar, són moltes, com deia, no?, les entitats que participen en aquesta fira, que s'impliquen i que fan possible que sigui possible, no?, també.
Moltes, moltíssimes, afortunadament. Una de les coses que vam detectar quan vam posar en marxa aquesta regidoria de benestar animal, que és una particularitat que té Sabadell, que molts ajuntaments no l'aborden d'una forma així específica a través d'una regidoria, sinó que està incorporada doncs, a altres funcions o altres departaments. Doncs a Sabadell tenim un departament concret, una regidoria concreta que aborda totes les polítiques que tenen a veure amb el benestar dels animals. Doncs una de les coses que vam detectar ja des del primer moment era la gran quantitat d'entitats, però no només d'entitats, sinó també de persones que a títol individual i a vegades sense estar organitzades doncs, en una estructura, però sí doncs, una colla d'amics o d'amigues, perquè amb el tema del benestar animal també hi ha una qüestió molt, molt, molt interessant, que la qüestió del gènere importa. Vull dir, són molt més les dones les que tiren del carro d'aquesta matèria i amb això els homes anem molt, molt enrere encara, molt, molt enrere. La proporció de dones que empenyen, que són activistes i que fan coses i que es mouen en aquest àmbit és molt superior a la dels homes. Doncs bé, hi ha moltes persones que treballen en aquest àmbit i una de les coses que vam voler va ser anar-les detectant i anar posant-nos al seu costat, ajudant, col·laborant en allò que podíem a desenvolupar les matèries que estaven fent. Doncs a vegades eren tasques de rescat d'animals perduts, a vegades de forma realment meritòria. Estem parlant de persones que sovint a través de les xarxes s'assabenten doncs, que hi ha un animal perdut i quan surten de la feina fan unes autèntiques xarxes de rescat fins que el localitzen, no? I se'n surten, gairebé sempre se'n surten, però amb molt d'esforç, amb molt d'enginy, amb molt de talent i amb molta capacitat doncs, de saber les tècniques que cal. Per això, doncs està al costat això del conjunt de persones que fan coses que són moltes. Estan parlant d'una trentena d'entitats, no totes són de Sabadell, algunes són de la comarca també, però estem parlant, ja dic, de moltes persones que fan aquesta feina, que és una feina doncs, molt, molt, molt meritòria. És un activisme en benefici de sers vius, en benefici de sers intents, que és molt important que els interpretem així i que els cuidem d'aquesta manera. No fa tant de temps els animals estaven considerats a tots nivells, a nivell legal, administratiu, com objectes. Tenien aquest tràmit. Determinades coses que succeïen a l'entorn dels animals, doncs a vegades a nivell administratiu, doncs passaven al nivell, no sé, d'un tràmit d'una sol·licitud d'una llicència o de qualsevol tràmit administratiu. I, clar, estàvem parlant de sers vius que a vegades han de prendre decisions molt urgents, molt immediates i que no poden posar-se a la cua d'un tràmit administratiu. I tot això, doncs, Sabadell ho va canviar, ho vam canviar fa una mica més de 2 anys, 3 anys, vam canviar aquesta mirada i amb això doncs diguem que som capdavanters també amb un canvi, amb una interpretació diferent del benestar animal.
I per això doncs aquesta fira i aquesta mostra internacional de cinema animal que el que tracta és de visibilitzar i sensibilitzar sobre els drets dels animals i també contribuir a un canvi cultural en favor del seu benestar, del seu respecte. S'ha creat també un material didàctic per l'ocasió. Expliqui'ns quin és.
Bueno, n'hem fet uns quants de materials didàctics perquè la mostra en si va començar dilluns amb material pedagògic adreçat a les escoles. Aquest any, l'any passat van ser 500 alumnes de la ciutat i estàvem molt contents, la veritat és que estàvem molt, molt contents de que 500 nens i nenes comencessin el seu treball de conscienciació, de canvi de la mirada. És molt important que aquest treball es faci des de que són molt, molt, molt petits, molt, molt joves.
És fonamental, perquè seran els propietaris del futur.
Absolutament, absolutament. I és molt, molt important que aquest treball en l'empatia, perquè al final del que estàs parlant és de posar-te la pell d'un altre i de canviar la mirada, doncs que això es faci des de molt joves. Això vam començar l'any passat, aquest treball, i estàvem contentíssims perquè, doncs això, 500 nens i nenes de la ciutat havien participat. En aquesta segona edició, 750. Doncs més contents encara. Més contents encara de tenir tants nens i nenes que amb les escoles estan passant aquests dies pel Cinema Imperial al matí i estan fent primer un treball de veure una pel·lícula i després allà, a través d'un material pedagògic que treballaran a les escoles, fan un treball sobre aquella pel·lícula que han vist i sobre el que han interpretat, etc, etc. Per tant, aquest és una part d'aquest treball que, del que estem molt, molt satisfets. Després hi ha un altre tipus de materials que a la fira, el que és a la pròpia fira d'entitats, amb un estand, que és l'estand de la regidoria, estem distribuint, que són unes bosses que han fet, que són una mostra per començar a treballar també una altra línia. Si per nosaltres és molt important que aquella feina que el 99% dels propietaris d'un animal doncs fan de forma responsable, que és recollir les defecacions del gos al carrer, de tenir cura permanentment d'ell, creiem que cal anar un pas més enllà i també doncs cada vegada que hi ha els orins del gos o de l'animal que estem traient, doncs que també amb una ampolleta d'aigua això ho podem netejar, doncs perquè ni hi hagi olors ni cap molèstia, cap veí o veïna de la zona. És un àmbit amb el que hem de començar a treballar i per això repartirem unes ampolletes que són un exemple d'un tipus d'ampolla que se'n poden trobar milers o que podem tenir una nostra feta a casa sense cap problema, que es posa amb la mateixa corretja del gos quan el traiem, es posa en una anella i això no pesa res, no és gens incòmode i ens ajuda a tenir una ciutat més cívica, més endreçada, més neta, i que tots en podem fer un ús, però un ús, això, endreçat, com ho són, torno a dir, més del 90% de les persones que són propietàries de gos, i amb això hem avançat moltíssim, i a vegades no ens n'adonem, però si fem una mirada enrere, home, les ciutats, en general, en aquest àmbit, eren molt més brutes i hi havia menys consciència de que s'havien de recollir les deposicions, de que s'havia de tenir neta la ciutat, i amb això s'ha avançat moltíssim. Clar que encara hi ha això, incívics, però n'hi ha en tots els àmbits, n'hi ha en moltíssimes coses. I l'incivisme general, no només aquest, és un tema amb el que hem de treballar tot el conjunt de les administracions. Però bé, posant granets de sorra, mica en mica, mica en mica, el que volem és començar a treballar també aquest, per això hi haurà aquesta ampolla, que n'hem fet 500, que les persones que s'apropin allà a l'estand, doncs els hi donarem encantats i esperem que en facin un ús intensiu cada vegada que surtin.
Això és interessant, no?, fer totes aquestes campanyes per conscienciar, també donar recursos, eines perquè els ciutadans s'impliquin, però també a vegades per aquells incívics que acaben doncs embrutant al carrer, doncs també hi ha les multes que també tenen aquell efecte dissuasiu. No sé si s'estan fent, si són molt efectives, perquè també doncs hi havia la notícia de que es volien doncs endurir les multes als reincidents. No sé com es comprova aquesta reincidència.
Nosaltres tenim, òbviament, l'arxiu de qui ha estat multat prèviament i això ens dona ràpidament la informació de si es tracta d'una persona o no reincident. Mira, el més important de nosaltres, el que fem a la regidoria és aplicar la sanció a partir de l'acte que fa la policia. És una feina conjunta, és la policia qui està al carrer, és la policia qui aixeca les actes corresponents i després aquestes actes poden derivar o no en sanció en funció doncs del que allà hi ha descrit i doncs per això hi ha els serveis tècnics, jurídics, municipals i els tràmits que toquen. Al final, cada multa genera un expedient i això doncs segueix el seu curs i toca el que toca. Per nosaltres, el més important, i tu ho has dit, deies, home, tenen un efecte dissuasori. Doncs efectivament, per nosaltres el que és més important és l'efecte pedagògic, d'alguna manera, que té que siguis advertit per la policia al carrer doncs que hi ha una cosa que has fet mal feta. En aquesta línia hi ha dues maneres d'actuar. Doncs hi ha persones que deliberadament fan una cosa mal feta doncs perquè sí, perquè és la seva manera d'actuar i perquè és el que els hi ve de gust, i hi ha qui ho fa per ignorància. Per nosaltres és molt important que les persones siguin advertides, no arribar al final de la multa. En algun cas, per exemple, a què m'estic referint en concret? Tu pots portar el teu gos deslligat en una zona determinada i creus que ho estàs fent bé. Per què? Perquè l'anterior ordenança el que deia era el propietari ha d'anar proveït de corretja, Aprovate significa que la tinguis. Mm-hmm. Doncs mira, jo la tinc i el meu gos volta per aquí, etc. Això quan vam treballar tant als serveis jurídics com amb les entitats animalistes que van fer una feina de col·laboració enorme a l'hora de redactar l'ordenança i mèrit específic el té també la Comissió de Dret Animal, del Benestar Animal del Col·legi d'Advocats d'aquí de Sabadell, amb el Carlos Lente i amb tota la gent que ens va ajudar a tenir una mirada àmplia, no només una mirada allò de com havia de ser tècnicament una ordenança, sinó una mirada molt, molt més oberta. Vull dir també que és la primera vegada que una norma no surt de l'administració purament aquí a l'Ajuntament de Sabadell, sinó que ve en direcció contrària, sinó que primer la fa la gent i de la proposta de la gent arriba a l'administració, i això és molt important. No tinc cap ordenança que s'hagi fet al carrer amb les entitats i després s'hagi assumit. Aquesta és la primera vegada que hi ha una experiència d'aquest tipus i una experiència molt, molt positiva. Doncs bé, doncs ells mateixos eren els que ens deien, escolta, és molt important que aquesta ambigüetat desaparegui, perquè hi ha persones que creuen que fan ben fet deixant el gos deixat anar i no saben que l'han de portar lligat per moltes raons. Hi ha gossos escapistes, hi ha gossos que tenen pors, que senten sorolls. A la ciutat hi ha sorolls, senyors, senyores, hi ha sorolls. Passen cotxes, passen motos, passen coses que els poden espantar, s'escapen, i aleshores doncs tenim un problema per les persones i sobretot per l'animal, que pot patir doncs això, doncs un atropellament, qualsevol cosa. Per això vam treure aquesta ambigüitat i vam dir, escolta, han d'anar lligats, llevat d'aquells espais específics que en tenim on poden estar deixats anar. Què succeeix? Doncs, escolta, no s'està sancionant a persones que la primera vegada que se'ls adverteix el tenen deixat anar. Home, si és reiterat, si és un policia que més d'una ocasió li ha hagut de dir a algú, doncs aleshores sí deriva en sanció. Però primer hi ha una primera tasca, que és una tasca informativa, pedagògica, educativa, d'alguna manera, que és informar, doncs, escolta, l'ordenança diu això, tu no tens per què saber-la, segurament, però diu això, doncs, escolta, tinc el lligat per aquesta raó. Aquest és l'objectiu del treball primer. Quan és una cosa allò flagrant o estem parlant ja del tema de les deposicions, que és una altra història o tot tal, doncs aleshores sí que s'actua ja directament, perquè ja no és un tema d'advertència. Aquí la gent sap perfectament quines són les seves obligacions.
Ah, també volíem parlar de l'ordenança de benestar animal per intentar doncs evitar les situacions de maltractament. No sé si tenen constància de molts casos. Ahir o abans d'ahir vèiem o escoltàvem la notícia d'una veïna de Castellà, no?, que havia doncs llançat el seu gat. No sé si tenen moltes dades de quina és la situació aquí a la nostra ciutat.
A veure, amb el tema dels maltractaments era una de les coses que més ens preocupaven, perquè en aquesta línia succeeixen moltes coses. Per exemple, sovint si segueixes Facebook o xarxes socials et podries espantar molt, perquè a vegades s'expliquen coses terribles, no? Escolta, és que estava passejant el meu gos per no sé quin parc i ha vingut una furgoneta i se l'ha endut, ajudeu-me a buscar-lo, escolta, que és que sé d'un cas de maltractament a on, tal, no sé què. Doncs mira, clarament no hi ha una sola denúncia posada a policia, ni una sola denúncia de que mai un gos hagi estat pujat en una furgoneta i desaparegut. Per exemple, ho dic perquè tot allò que a vegades llegim a les xarxes socials,
les fake news, no?
D'entrada posem-ho en qüestionament. Jo no acostumo a entrar mai en aquest tipus de coses, però una vegada n'hi havia un que em va semblar tan real, que vaig entrar, perquè la persona que ho explicava donava molts detalls d'allò. Ha passat a tal carrer, era d'aquesta manera, de tal. Li vaig dir, escolta, urgent, posa denúncia de la manera que sigui, però dona'ns una primera pista per començar a treballar i em comprometo ara mateix a parlar amb policia i ens hi posem, etc. Mai es va posar aquella denúncia. La persona no va... Hi havia més gent que li demanava i ja no volia parlar del tema. És a dir, qüestionem seriosament a vegades moltes coses que llegim, sobretot amb el tema dels maltractaments. No tot allò que llegim és cert, eh? No tot allò que corre per les xarxes és cert. És més, jo et diria que el 80% de les vegades no tot és cert. Després, aquells casos en els que sí tenim constància, doncs que hi ha una situació en la que la vida d'aquell animal doncs pot patir perill. Una de les primeres coses que va articular l'ordenança, una de les primeres coses que ens vam posar a treballar, una mica la línia allò que et deia abans, de que quan hi ha un ésser viu no pot seguir un tràmit com una expedició d'un certificat o d'una llicència, que pot esperar dies. A vegades s'han de prendre decisions en minuts i, si convé, en hores, però ha de ser urgent. I en aquesta línia vam establir un protocol amb policia que ha donat molt bon resultat.
Continuem conversant amb el regidor de Benestar Animal, en Miquel Soler, avui que és el Dia Mundial dels Animals i circulen. Veiem molts passejar per aquí, per la ràdio, i és un dia molt important per nosaltres. I, evidentment, també volíem parlar de la situació de la protectora d'animals, amb aquesta saturació de gossos amb unes característiques molt concretes.
Bé, sí, no, això ho volia explicar amb una mica de calma perquè és un tema important i amb el que estem treballant a fons i amb el que tenim contacte amb la protectora des de fa ja mesos per buscar solucions. Quan parlem del problema, tu ara ho deies bé, la saturació és d'un tipus de raça en concret, que són aquestes que en diem GPP, que en diem, o en maldiem, d'alguna manera, gossos potencialment perillosos. Això procedeix doncs d'una normativa superior, en aquest cas una normativa catalana, on hi ha tot un llistat de races que s'interpreta que té unes característiques que potencialment, si es desenvolupen, doncs tenen doncs unes marques d'agressivitat, doncs, etc. Però és molt important entendre que aquesta potencialitat, això és com dir, jo què sé, doncs que una persona amb molta força, no, molt musculada, és potencialment perillosa. No, escolti, aquesta persona tindrà el caràcter que tingui. Té la potencialitat, a lo millor un cop de puny pot ser molt important, però a lo millor no en donarà cap a la seva vida. Vull dir, té aquesta potencialitat. Amb els gossos és exactament igual. Els poden tenir una mandíbula no sé què, poden tal no sé què, però són uns gossos que s'han criat en una casa on se'ls hi ha transmès, doncs, tranquil·litat, estima, protecció, afecte, doncs, escolta, poden ser uns gossos fantàstics, ben portats, i com sempre diem, és molt important a l'hora d'adoptar un gos saber quina raça de gos és la que encaixa amb aquella família. Si és una família molt sedentària, si és una família molt activa, doncs bé. Doncs això amb aquests gossos passa exactament igual. Hi ha només una diferència també producte d'aquesta particularitat. Són gossos molt actius, són gossos que necessiten molta activitat. Quan acaben amb una protectora, a la protectora no tenen tanta activitat com tindrien en una casa, doncs que sortirien més, doncs a vegades han d'estar, doncs això, no estan en gàbies, lògicament, però estan en parcs petits, estan en espais que necessiten més espai, necessiten, bé, unes determinades condicions. Hi ha gossos que arriben a les protectores amb caràcters diferents, doncs venen d'una família molt tranquil·la o venen d'una procedència que s'ha potenciat la seva agressivitat. Això provoca que la protectora, espais que tenia pensats per tenir 5, 6 gossos doncs, de diferents races, però que socialitzen bé entre ells i que estaven còmodes, no pot tenir aquests 5 o 6 gossos i n'ha de tenir com a molt 2 d'aquests GPP que tinguin un caràcter molt semblant perquè estiguin bé, tranquils, 2. Què succeeix? Això els ha ocupat tot l'espai. Tot aquell espai doncs, que abans podien tenir per tenir altres gossos, doncs ha d'estar molt ocupat, molt saturat, perquè aquests han d'estar, consumeixen més espai. Per tant, no és que hi hagi molts més gossos abandonats, no és que al tanto que la saturació és perquè s'ha saturat la protectora, no és ben bé això, i no passa només a Sabadell, passa a moltes altres protectores. Aquesta, entre cometes, moda que es viu des de l'any 13-14 de cries incontrolades d'aquest tipus de gossos que després, doncs això, s'han abandonat, doncs provoca la saturació de les protectores i ens ha creat un problema molt seriós, perquè no poden créixer en espai doncs d'una manera inacabable i han de trobar una sortida. Aquesta sortida passa per dues vies. Per un costat, per la sortida política, i en aquesta línia des de Sabadell estem impulsant un treball coordinat amb altres administracions, perquè al no ser un problema exclusiu de Sabadell hem de buscar una solució global. No avancem res que Sabadell trobi la seva solució, Terrassa la seva, Castellà la seva, sinó que hem de treballar conjuntament amb més municipis, fins i tot amb la Diputació, per trobar una sortida, i amb això estem començant a establir contactes per veure què podem fer. I també cal tenir reforços, cal ajudar a la protectora perquè tinguin més recursos. També en aquesta línia estem treballant. Tècnicament i des del punt de vista jurídic no és senzill. Estem parlant doncs d'un concurs que va bé, que es va prorrogar l'any 14, que estableix una cosa, unes condicions entre dos parts, i hem de mirar de quina manera això doncs es pot complementar, i amb això estem treballant a fons, i molt aviat, afortunadament, crec que tindrem bones notícies en aquest àmbit. Amb això n'hi ha prou? Segurament deus pensar, escolta, i amb això que has dit, no? Amb la part d'aquesta política i amb la part econòmica n'hi ha prou? No, no n'hi ha prou. Hi ha una cosa molt important, que és controlar aquestes persones que es dediquen a fer les cries incontrolades, doncs perquè algú els hi ha dit, que és totalment il·legal, per cert, és totalment il·legal, algú els hi ha dit, escolta, mira, amb això pots fer un negoci, perquè després aquests cadells els vens i no sé què, i els vens per internet, etc. Bé, això també està seguint el seu recorregut, això també doncs la policia i Mossos treballen en aquesta línia. Ara estem parlant d'una situació complicada, molt complicada, i molt complicada a nivell, ja et dic, a nivell de totes les administracions, perquè hem parlat amb diverses, i de fet aquest estiu que deies que sorgia el problema, sorgia a tot arreu, la protectora de Caldes, a diversos llocs, doncs a Castellà doncs estaven en la mateixa situació, i vaja, anem de treballar, anem de treballar a fons, perquè és un problema amb el que ens sentim doncs això, concernits i preocupats.
Sí, perquè de fet fa un any comptaven amb 24 animals d'aquesta categoria i actualment ja n'han acollit 74. I, doncs,
en aquest moment 71,
no?
Afortunadament...
S'han adoptat, doncs això és una molt bona notícia per acabar l'entrevista.
Les dades que jo tinc, no sé si n'hi ha de més actuals, però fins on sé, crec que en l'última xifra que vaig veure tenim 71, amb una situació que ja dèiem seria una saturació important tenir-ne 50, doncs n'hi ha 21 de més del que seria un nivell de saturació. Per tant, estem davant d'un problema que hem de fer front i que no és senzill. No és senzill i, bueno, i estem treballant, clar.
No és fàcil perquè, com dèiem, doncs, aquests animals necessiten unes característiques i doncs, viure en aquest espai no és el millor per a ells. Per això nosaltres, a partir de les 11, ens visitaran voluntaris i també els responsables de la protectora. Coneixerem alguns d'aquests animals, a veure si aconseguim ajudar-los i que trobin una llar. Moltíssimes gràcies, regidor, per passar als estudis.
Gràcies a vosaltres.